passant de, ja d'un quart de 12, demà se celebra el Simposi Internacional L'Estonac Altes Capacitats, una trobada pensada tant pels docents com per especialistes de l'educació i la psicopedagogia, orientadors familiars, també per les famílies i associacions d'altes capacitats. Aprofitem aquesta hora aquí al matí a Ràdio Estel per saludar a la Iolanda López. Ella és coordinadora i ponent d'aquest simposi. Què tal, Iolanda? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Mercè. Encantada de poder parlar una estoneta amb tu.
Doncs nosaltres també. Iolanda, tu ets mestra, ets docent universitària, especialista en educació personalitzada i en l'atenció educativa dels alumnes amb altes capacitats. Clar, tu també seràs la responsable, Iolanda, d'una de les xerrades del simposi que porta per títol Qui són els alumnes amb altes capacitats? Mites i tòpics a l'escola. Clar, Iolanda, encara hi ha mites i tòpics sobre l'alumnat amb altes capacitats?
Doncs mira, doncs n'hi ha i n'hi ha molts. Mira, jo crec que el nostre sistema educatiu hauria de ser un motor gran de promoció de l'excel·lència, però per promocionar l'excel·lència l'he d'identificar. I encara a les escoles ens costa molt identificar quins són aquests alumnes amb altes capacitats, aquests alumnes amb més pues això, capacitat, més capaços, no? I també ens falta una miqueta de formació als mestres per poder, doncs, oferir una atenció personalitzada a aquest alumnat.
Escolta, Iolanda, ara que preguntem d'aquests mites i tòpics a l'escola amb altes capacitats, quins serien els més habituals?
Doncs mira, potser els més habituals és pensar que aquests alumnes no necessiten res, que aprenen sols, o també que l'alta capacitat va associada únicament a un coeficient intel·lectual de 130, no? que és un gran mite, i actualment s'entén l'alta capacitat com un gran paraigües, no? Que sí que acull aquest coeficient intel·lectual elevat, però que també s'ha de valorar, doncs, altres aspectes com la creativitat, la motivació o l'interès en l'aprenentatge de l'alumne.
Clar, per saber que a l'aula hi ha alumnes amb altes capacitats, caldrà detectar-los. I per això et volíem preguntar, Iolanda, si resulta fàcil aquest diagnòstic.
Mira, jo crec que a les escoles el que nosaltres hem de fer és identificar, no? Vale. Tu identifiques quan un alumne, doncs, té una capacitat més elevada que els altres alumnes, que té una capacitat de relació de la informació molt ràpida, que té una àmplia memòria, que té un interès per uns temes potser de vegades atípics per l'edat, però que vol més a més. I llavors aquí entra la funció de que el mestre identifica, diu, ei, aquí pot haver una alta capacitat, i són els especialistes externs, no? Els especialistes que tenen formació en la identificació i detecció dels alumnes més capaços, que fan aquest diagnòstic, no? Aquest estudi més complet, que els mestres també ens donen molta informació per què necessita més aquest alumne per promocionar el seu excel·lent, que és una miqueta l'objectiu de demà, no? Fer una reflexió de que realment qui són aquests alumnes, com els podem identificar i especialment com els podem acompanyar en aquest desenvolupament màxim del seu talent.
Clar, perquè és el mateix les altes capacitats que l'alt rendiment, Iolanda? O...
No, mira, l'alta capacitat és, com diu la paraula, una capacitat elevada.
Val.
Però una persona pot tenir una capacitat elevada i no tenir un rendiment elevat.
Ah.
I al contrari, una persona pot tenir un rendiment molt elevat perquè hi ha potser una motivació darrere o algú l'està acompanyant molt bé, però no presentar una capacitat elevada. De vegades aquests conceptes, doncs això, no? Es confonen i el que fan és això, no? Que igualen uns conceptes que són no és igual. També és veritat que tenim molts alumnes amb alta capacitat que presenten un alt rendiment i una alta motivació. Llavors, és per això et dic, no? La identificació de cada alumne i el poder, doncs, definir bé quina és la seva capacitat ens ajudarà, no? A acompanyar-lo a que pugi el seu rendiment, que ampliï la seva capacitat o capacitats, i per triar aquelles mesures, aquelles estratègies educatives a l'aula que siguin millor per promocionar aquest talent.
Per cert, la conferència inaugural del simposi, Iolanda, serà a càrrec de la doctora Lian Huheven i se centrarà en l'atenció i motivació, no?, dels alumnes amb altes capacitats. l'atenció especialitzada és imprescindible una mica per no perdre'ls pel camí?
Sí, mira, jo crec que a part de que es perden molt pel camí, és que encara no identifiquem molts alumnes, no? Si algú més t'està parlant o està escoltant la ràdio o moltes famílies, és que molts nens són identificats massa tard, potser quan estan a secundària, quan estan a batxillerat, perquè hi ha un baix rendiment o perquè ja no volen anar a escola, perquè contínuament han dit m'avorreixo. Pensa que actualment el 90% d'alumnes no són identificats a les escoles.
El 90%, eh? El 90%.
Sí, sí, encara estem en aquesta...
Molt elevat,
que
no,
són percentatges molt, molt, molt elevats, que potser veus alguna cosa però els nens van tirant i si especialment són alumnes, no? Doncs que potser no donen problemes a l'aula, sí. O que, doncs, bueno, van passant,
van,
no?
Fent.
Jo crec que el que jo crec que s'està treballant, i el professorat està treballant, perquè cada vegada més hi ha més formació, que jo crec que és bàsica, en la identificació i atenció d'aquest alumnat, perquè no passi això. Una, perquè no se'ns escapin, no els detectem a les aules, i això, mira, nosaltres demà creiem que una peça superimportant és tenir les famílies allà, no? Perquè creiem que un treball molt conjunt amb aquest tipus d'alumnat ajuda a això, a aquesta promoció de l'excel·lència. Però torno a dir, si no identifiquem, no podem intervenir. No? I a les escoles encara ens costa. Per què? Perquè és veritat que tenim unes situacions de hi ha moltes necessitats que cobrir, no? I de vegades l'alta capacitat passa a, com sempre, a la cua.
Yeah.
No? Bueno, aquests com van tirant, no?
Aquests com que tirant, ja van fent, sí. Tens tota la
raó.
I...
No?
Clar, perdona, Iolanda, però és molt interessant el que estàs dient perquè això també t'obre a pensar si és possible d'alguna manera oferir aquesta atenció educativa a qui té altes capacitats, que comparteix aula amb companys que no tenen altes capacitats i uns altres, Iolanda, que també tenen necessitats educatives específiques.
Clar.
És compatible tot plegat dins d'una aula?
És compatible com ho és donar resposta a altres necessitats que tenim a l'aula, no?
Yeah.
Els alumnes amb TDAH o els alumnes amb dislèxia. Mira, hi ha moltíssimes estratègies que es poden aplicar. Nosaltres a les escoles d'Estonat el que estem intentant és treballar molt en l'enriquiment del currículum per tot l'alumnat, però també pels alumnes més capaços. I això es pot fer dins de l'aula, perquè tu pots treballar un tema, però en diferents nivells de profunditat, per exemple. També hi ha estratègies com l'acceleració, no? Tens algun alumne, no sé, a tercer de primària, que és molt bé o té un talent en matemàtic, doncs pot estar fent les matemàtiques de quart i les altres assignatures amb la seva classe. O sigui que n'hi han moltes estratègies que aplicar per l'alumnat, per la promoció del talent de tot l'alumnat i que de la mateixa manera s'estigui donant resposta, doncs, a aquests alumnes més capaços, no? Jo crec que encara ens costa parlar a les escoles de talent, no? O sigui, no ens dona por d'identificar i donar resposta a les necessitats, però aquests nens també en tenen, no?, de necessitats. I la necessitat és aquesta promoció de la seva capacitat, de la seva capacitat de resoldre els problemes de forma diferent, d'aprendre molt més ràpidament que els altres, i contínuament els estem dient, espera't.
Espera't,
no?
Sí.
Espera't, no?
Sí.
I clar, quan et diuen molt espera't, crides l'atenció perquè estàs fart d'esperar,
sí.
O t'evadeixes d'alguna forma que tot allò que està passant a l'aula pues, t'interessa molt poc.
Iolanda,
no?
Aproximadament, quina és l'edat que seria escaient per detectar justament doncs, aquests alumnes que tenen altes capacitats per no perdre'ls pel camí?
Doncs pues mira, en consulta, jo et diria que des dels 2 anys i mig, 3, ja es pot començar a determinar si un alumne és d'alta capacitat. És veritat que això fa una miqueta de por, no?
Clar.
Perquè de vegades la maduresa del mateix nen o nena doncs, pot equivocar amb una competència. Per això nosaltres sempre a les nostres escoles o des del treball que fem a la universitat en formació de professorat és... aquestes exploracions, aquests estudis dels alumnes ho han de fer gent, no? Psicòlegs, psicopedagogs, especialistes en alta capacitat. Però no cal esperar als 10 anys. No? Jo et diria que en l'edat d'educació infantil ja es podria detectar o determinar si un nen presenta alta capacitat o no. Nosaltres tenim, per exemple, un alumne que havia de fer P5 i està fent segon de primària. Per què? Perquè la seva maduresa, la seva capacitat en totes les assignatures, per què li hem de fer esperar, no? Estan fent coses de P5 que fa molt temps que les sap fer quan pot, el seu talent pot anar a molt més.
Molt més,
no?
Enllà, totalment. Sí. Per cert, Iolanda, aquest primer simposi que organitzeu al voltant de les altes capacitats, és com dèiem el primer, teniu previst seguir organitzant trobades al voltant del tema?
Sí, mira, nosaltres aquest simposi és com a estar al mig d'un procés formatiu a totes les escoles d'Estona Catalunya, però no ens hem volgut quedar aquí, de tot el professorat, de les persones que treballen al Departament d'Orientació, però vam voler obrir-ho, com et deia, no? A les famílies i al propi alumnat, perquè nosaltres demà hi ha un apartat on hi haurà alumnes de diferents escoles explicant projectes de com estan desenvolupant el seu talent dins de les aules. No? I la idea és continuar a formar-nos com a professorat, obrir les portes a les famílies perquè vegin que també al talent, no? Se li dona una resposta a les nostres aules i seguir acompanyant el dit, no? Perquè moltes vegades, mira, podríem parlar molt, no? Però podríem parlar de les nenes i l'alta capacitat, no? Perquè quan parlem de nens amb alta capacitat només parlem amb nens, no? Però hi ha moltes nenes, moltes joves, no? Que estan encara amagant el seu talent perquè el talent encara no està ben vist, no? El talent intel·lectual. O sigui, si tu saps jugar molt bé a futbol, estàs jugant al Barça. Però si ets una persona molt intel·ligent, de vegades és ho amago perquè no vull ser diferent. Però... Llavors, tota aquesta gestió del talent, creiem que a les escoles s'ha de parlar amb les famílies, s'ha de parlar amb tots els professionals perquè donem realment aquesta resposta més personalitzada, no? A tot l'alumnat. Per això, aquesta invitació també demà a l'alumnat a que digui la seva, no? A que expliqui la seva experiència i expliqui com estan treballant i desenvolupant el talent a les escoles.
Doncs serà molt, molt interessant. Recordem que encara podem registrar-nos, no? El simposi, Iolanda?
Sí, de per fet, suposat, per suposat.
Teniu tota la informació al web simposialdescapacitats.com. Ha estat un plaer conversar amb tu aquests minuts aquí al matí a Ràdio Estel. Iolanda, que vagi molt i molt bé.
Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies per aquesta conversa i esperem que aviat us puguem dir, no? que estem organitzant més simposis, però que també us puguem dir que aquest percentatge tan alt d'alumnes que no són identificats,
aquest 90%,
ja es comencen identificant.
Exacte, que vagi baixant.
I que realment es parla, no?, que el nostre sistema educatiu parla més d'excel·lència i no amaga el talent de l'alumnat.
Doncs
moltíssimes
vinga,
gràcies.
Esperem que així sigui. Iolanda, una abraçada.
Una abraçada.
I mira, justament nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel avui estem conscienciats a treballar més les nostres neurones. Ja sabeu que en aquesta tasca ens hi ajuda en Joan Anton Català. Petita pausa i tornem amb ell.
Ràdio Estel.